joc.
El punt 21, doncs, és la...
Perdona? Perdó, senyor Granger.
Perdó, senyor alcalde. Era per un tema d'ordre. Sí. Nosaltres demanaríem de votar separadament el que és l'ordenança en si amb l'al·legació que ha estat aprovada d'Esquerra Republicana.
Senyor secretari, perdoni, em deia alguna cosa.
El punt 20 és una dació a compte, però del propi redactat de les hores d'esprem que s'ha de votar, en la mesura que es convaliden defectes formals enteros, bueno, i en qualsevol cas, a veure, l'execució de sentències és judicial. El que executa és el tribunal. Dels ajuntaments tècnicament se'n diu vicaris de l'execució, no? Però en definitiva una sentència no és solament donar compte que ha desavantats, és complir els pronunciaments, no? Aquí s'ha fet una interpretació. Cal suposar que amb els assessoraments jurídics externs que s'ha regalat per l'àrea d'economia i organització, que el tribunal ho acceptarà, però bueno, podria plantejar la contrapart o la part actora un incident d'execució i dir, escolti, jo entenc, o plantejar-li al tribunal que l'execució, bueno, que pot anar més enllà, no? En definitiva, però a veure, aquí l'aspecte formal és que el punt 20, d'acord amb el redactat de l'acord, no és únicament donar compte, sinó convalidar la mancança formal que tenia i incorporar ara la documentació aquesta, que és un punt que té que ser objecte de votació, perquè s'ha d'acreditar davant del tribunal que s'ha acatat i s'ha executat la sentència.
Per tant, vol dir, senyor secretari, que hem de votar el punt número 20. Senyor Villasenyor.
Senyor alcalde, diguem-me que enterar-se un que hem de tornar a votar el pressupost ara no li sembla mal. O que hem de votar una dació de compte que ens fa ratificar l'acord plenari tal com diu la sentència ara, i no ho dic pel secretari perquè el secretari ens ho ha dit ara, són vostès els que ens ho haurien d'haver dit anteriorment. No li sembla una mica estrany?
O Boix té la paraula.
Bueno, una mica amb la mateixa línia. Jo crec que si el punt diu dació de compte, sentència judicial, i no diu ratificació, estem en una posició difícil com a grups, perquè nosaltres fem les nostres reunions, decidim el nostre vot i en aquests moments decidir què hem de fer. Home, jo crec que ho tenim bastant clar, no? Perquè vam votar que no al pressupost, doncs entenc que s'ha de votar que no també ara, però no sé, és una situació d'indefensió, en tot cas.
Senyor Joli, té la paraula i després el senyor secretari general, que ens acabarà d'aclarir el contingut de la votació.
Sí, jo només a comentar-los, que sense entrar en el detall ara del que expressen de la votació, però que sí que el que fèiem en aquest punt, i s'ha dit en comissions informatives i ho hem estat comentant, és que calia fer una sèrie d'actes, entre ells aportar un informe d'intervenció complementari de l'informe econòmic financer, la liquidació d'aportar una informació que és de caràcter tècnic absolut i total, que és l'informe, és la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, que correspon en aquest cas a l'any 2002, també l'abans de la liquidació del 2003, i després el que ja coneixen, que és l'annex d'inversions de l'exercici 2004 en detall. Per tant, jo entenc aquí que l'únic que se'ns fa votar és senzillament que incorporem, o sigui que donem compliment a l'execució de la sentència, i el que estem votant és senzillament la incorporació d'aquests documents. No em sembla veure que ara es pugui produir una casuística d'interpretació política sobre això.
Gràcies. Senyor Rigau, sisplau, té la paraula.
En definitiva, en un estat de dret, bueno, i ho estableix específicament la llei orgànica del Poder Judicial, la llei específica de la jurisdicció contenciosa administrativa i la llei d'enjudiciament civil i la pròpia Constitució, les sentències dels tribunals no es decideix si es voten a favor o en contra els pronunciaments de les sentències, sinó que s'acaten i es compleixen, no? I torno a assenyalar que una sentència no hi ha cap àmbit dispositiu en aquesta votació, sinó que està obligat l'Ajuntament a complir la sentència. Ara, qualsevol membre de la corporació, qualsevol regidor, de la seva lliure i espontània voluntat, faltaria més, bueno, és lliure de votar el que estimi, però jo l'únic que puc assenyalar des d'un punt de vista de marc jurídic referencial que les sentències s'han de complir en els seus propis termes, que és el que estableix la llei, no? I quan l'òrgan que ha dictat l'acte que s'anul·la l'acord d'aprovació del pressupost per un defecte formal, quan l'òrgan que ha dictat l'acte és el que té que donar compliment a la sentència, en aquest cas és el ple, bueno, és obligatori en un estat de dret, torno a dir, a partir de la Constitució i de tota la legislació infraconstitucional, complir les sentències en els seus propis i exactes termes. Aquí l'únic que es podia discutir, però en tot cas no és ara el moment procedimental, perquè hi ha hagut una proposta en un sentit que s'entén que es dona compliment a la sentència en tot el seu abast i projecció i en els seus propis termes, i en aquesta línia va la proposta. L'únic escenari que es podria plantejar seria, com deia abans, que la part actora considerés, fes una interpretació contrària, que en dret pot ser, perquè bueno, el propi Tribunal Constitucional diu que en dret totes les interpretacions alternatives són possibles i legítimes. Els propis tribunals, sembla que un regidor ho assenyalava abans, és el que el Tribunal Suprem en diu girs jurisprudencials, doncs bueno, un dia poden pronunciar-se en un sentit i al cap d'un any en un sentit totalment contrari. Ara, en aquest cas concret, la proposta és obligatori complir la sentència. Si després la part actora considera que la interpretació decantada o assumida per l'Ajuntament no va fins on la part actora, que m'imagino que la part actora tenia la pretensió que es consigni un determinat import econòmic per una possible indemnització de sostre o expectatives d'edificabilitat, bueno, en aquest cas la part actora pot plantejar un incident d'execució de sentència, perquè l'Ajuntament té que comunicar al Tribunal, enviar l'acord conforme s'ha complert els pronunciaments de la sentència, i llavors el Tribunal té competència exclusiva i excloent per interpretar l'exacta base i projecció de la sentència, no? I es podria donar el cas que el Tribunal digui, escolti, això va en un altre sentit, no? Però, bueno, de fet, torno a insistir que la sentència no hi ha cap àmbit dispositiu o a presidir, escolti, voto a favor o en contra, perquè un compliment és legalment obligatori o imperatiu. I, en tot cas, bueno, l'únic que voldria deixar constància en acte, perquè és la meva obligació, que qualsevol poder públic, qualsevol persona jurídica pública i qualsevol persona privada està obligada a complir les sentències dels tribunals. A partir d'aquí, la votació entenc que està clara, però bueno, cada persona és lliure de...
Gràcies, senyor Rigau. Fem un últim torn, senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor alcalde. En definitiva, després d'haver sentit l'extensa intervenció jurídica del senyor secretari, el que ens agradaria saber concretament és: les persones que vam votar en contra del pressupost no tenim cap tipus d'obligació de votar? Jo vaig votar en contra del pressupost del 2004.
Ja està, senyora Rodríguez?
No, és saber això.
Molt bé, d'acord.
Llavors, després, no, i després, ho podem fer ara o ho tenim que fer en un altre ple extraordinari? O amb aquesta dació de comptes ja està donat amb escreix el fet de que s'hagi votat?
Sí. Senyor Boix, m'havia demanat la paraula també.
Bueno, jo demano la paraula per demanar-los que retirin aquest punt i el portem al ple del mes que ve. I tothom es pot assessorar de quin és el posicionament que pot tenir, perquè amb aquest acord el que ens estan dient és que convalidem l'acord d'aprovació definitiva del pressupost municipal per l'exercici 2004. I nosaltres pensem que un jutge no ens pot obligar a convalidar un acte que nosaltres vam votar de forma contrària. Nosaltres podem acatar la sentència, però convalidar un pressupost que nosaltres hem votat en contra? En tot cas, a mi m'agradaria consultar-ho amb qui ens pot assessorar i ens pot dir si hem de fer una cosa o una altra.
Gràcies, senyor Villasenyor.
Senyor alcalde, vostè porta molt temps amb això de la política. i ja sap que el que s'està donant ara aquí no és del tot normal, eh? No estic dient que sigui legal, eh? Ni molt menys. Les sentències s'han de votar favorablement perquè és una sentència, i si no, com molt bé ha dit el senyor secretari, podíem estar incorrent en alguna situació. També ens ha dit que posteriorment podíem realitzar altres accions. Vostè sap que la documentació que s'incorpora no la tenim, no l'hem vista, no se'ns ha explicat. La pregunta és, vostè creu que és normal que haguem de votar a favor d'una cosa que se'ns obliga sense conèixer què és el que estem fent, tot i que sigui obligatori? Jo crec que no. Per tant, nosaltres, en la línia que els companys li demanaríem, que deixi sobre la taula aquest punt, en parlem a la propera comissió informativa, ens ho expliquen i amb molt de gust votarem allò que haguem de votar.
Sí, escolti'm, aclarim termes, és a dir, el que votem, vostès ho coneixen igual que nosaltres, ni més ni menys. Hi ha un acord que està amb la documentació d'ordre del dia, està penjada en la web, per tant és públic, eh? No, exactament. Aleshores, el que voldria saber, senyor Rigau, és si necessàriament ho hem de fer avui o podem deixar un altre dia. Digue, ens aclareixi-nos-ho, sisplau.
Sí, a veure, el compliment de les sentències, en aquest cas, que és una sentència ferma i definitiva, el que estableix l'article 104 de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa és que en el termini de 10 dies a partir que la notifica el tribunal, l'orga que ha dictat té que adoptar els acords encaminats al compliment de la sentència, que no vol dir que es pugui executar, però sí iniciar l'execució. I si en el termini màxim de 2 mesos no està completament executada, llavors la part actora que ha guanyat el plet pot demanar al tribunal l'execució forçosa. Veure, però el que és preceptiu és en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de la sentència adoptar l'acord de compliment. L'acord de compliment pot comportar després, com en aquest cas, actes posteriors d'elaboració de documentació, etc., no? Per anar-ho completant. Ara, el termini perentori de 10 dies d'acusar rebuda de la sentència i acordar el seu exacte compliment als seus propis termes, això és un termini inajornable que no permet dilacions. Això és un tema clar que ho estableix la llei, no? Bueno, la llei diu que una vegada que sigui ferma la sentència, el tribunal ho comunicarà a l'orga que hagués dictat l'acte, en aquest cas l'Ajuntament, a través del ple, a fi de que una abogada acusada rebuda de la comunicació diu en idéntico plazo des de la recepció, o sigui, també en el termini de 10 dies, el ple municipal, a partir de la notificació de la sentència, té que acatar-la i adoptar l'acord de compliment, no? Si després l'acord de compliment amb una diligència raonable a l'elaboració de la documentació comporta un determinat temps superior als 10 dies, això mai relleva d'acordar el compliment en 10 dies. Vull dir. A veure, un regidor vol dir, a veure, el fet que es pot dir que s'acata la sentència, també hi ha el dret a l'abstenció, no? Perquè un regidor pot discrepar de dir, bueno, entendre que la convalidació de l'acord d'aprovació definitiva, bueno, entendre que hauria d'anar en un altre sentit el compliment de la sentència, però el que està clar que la sentència es té que acordar el compliment en el termini de 10 dies.
Senyor secretari, aviam, intentant recapitular, entenc de les seves paraules que ho hem de votar avui, perquè això no estarem fora del termini, i després que els regidors poden votar el que els sembli.
Es poden abstenir,
doncs. O sigui, cap la possibilitat de votar a favor o d'abstenir-se. És així. Jo crec que amb això responem les preguntes que s'han plantejat, senyor Villasenyor.
Ens podem abstenir en la ratificació d'una sentència?
Ja han sentit el secretari general,
Senyor
secretari.
La pregunta concreta m'ha semblat entendre que si es pot abstenir la ratificació d'una sentència. A veure, una sentència no ratifica, el tribunal no necessita lògicament la potestat jurisdiccional faltaria més que hagués d'estar ratificada pel poder executiu. Aquí, en definitiva, el que està sobre la taula, el punt de l'ordre del dia, és el compliment d'una sentència. El que entenc que seria una il·legalitat seria votar en contra del compliment de la sentència. Ara, si un regidor, des de la seva convicció, entén que el compliment d'aquesta sentència, els termes en què l'Ajuntament dona compliment a la sentència, perquè realment no està absolutament clara i pot tenir interpretacions divergents, si un regidor considera que el compliment que aquí s'adopta no és exactament la projecció exacta de lo que la sentència dels seus pronunciaments, pot abstenir-se. Ara, el que realment no pot ser és votar en contra del compliment d'una sentència, perquè és una obligació constitucional i legal. Deu repetir, aquí es dona compliment en uns termes d'interpretació de la sentència, no? Que també s'hagués pogut demanar aclariment en el termini de 3 dies, preguntar-li al tribunal, escolti, l'exacta base i projecció de la sentència quina és? Aquí es va entendre amb una interpretació jurídica que va demanar l'àrea d'economia que amb aquesta part dispositiva de l'acord es donava compliment a la sentència en els seus propis i exactes termes. Això, segons l'assessorament Ester, és així. Si la part actora, torno a repetir, considera que no és aquest el sentit dels pronunciaments, ja ho plantejarà un incident d'execució de sentència. Ara, l'acte d'avui, per concloure, com s'anava l'alcalde, és obligatori en el termini de 10 dies acordar el compliment de la sentència, que és el punt que hi ha avui de l'ordre del dia. No és votable, perquè seria inconstitucional votar en contra del compliment d'una sentència. Ara, el que s'intent que pot cabre és l'abstenció si un regidor considera que adoptar aquest acord és convalidar un pressupost contra el que havíem votat, no? Però en definitiva el que s'està votant aquí és el compliment de la sentència, que això és obligatori per imperatiu legal i constitucional. Ara, l'abstenció cap, el que no cap lògicament,
és el vot en
contra. Insistir és votar en contra del compliment d'una sentència, perquè és una obligació, vull dir que no hi ha un àmbit dispositiu.
D'acord, senyor secretari general. Senyor Gausa.
Sí, lamento l'espectacle que em sembla que fem, però bueno, en fi. Escolti, a veure, quan s'acaba el termini de... El tema és quan s'acaben aquests 10 dies, perquè si cabés la possibilitat de que se'ns expliqués el contingut exacte del que portem a aprovació i els documents annexes que no hem vist i que no en tenim ni idea i que no coneixem, no? Escolti, nosaltres vam votar en contra, senyor Joli, no intenti ara passar-nos, sembla que ens intenta col·locar alguna cosa que no coneixem, no ho farem. Si aquest termini s'acaba en un termini que sigui demà i tenim 24 hores, jo els proposo que fem una junta de portaveus extraordinari, un ple extraordinari per aprovar aquest tema.
Molt bé. Escolti una cosa, senyor secretari, i no seria possible votar separadament els punts de l'acord? És a dir, hi ha un punt primer que diu que hem de restar assabentats i otorguem conformitat i acusar de rebut i a més acatem la sentència. Després hi ha un segon punt on diu que convalidem l'aprovació definitiva del pressupost municipal completar l'expedient amb els següents documents: informe de l'interventor, liquidació del pressupost, annex d'inversions. Tots aquests documents, senyor Gauss, estaven en l'expedient. I després hi ha un tercer i un quart punt, que és donar per executar la sentència, i quart, traslladar al Tribunal Superior de Justícia i a José de Cele a l'acord. Per tant, on hi ha el problema és en el punt segon. On hi ha el problema és en el punt segon, i per tant no sé si es pot votar separadament el punt segon.
Escolti,
pot aclarir això, senyor secretari?
És que els 4 punts i essencialment el punt primer, segon i tercer entenc que estan en una connexitat absolutament directa i interrelacionats, no? Perquè si el punt primer estableix restar assabentats, atorgar conformitat i acatar la sentència en els termes legalment procedents, l'Ajuntament entén, segons l'assessorament extern, que els termes legalment procedents d'execució de la sentència és precisament el punt segon. I el, o sigui, el punt primer és una declaració genèrica, disculpi, perquè és obligatòria, a més, s'acata la sentència i es compleix en els seus propis termes. I el punt segon és l'interpretació de quins són aquests propis termes. I el punt tercer és comunicar-li al tribunal. Donem per executada la sentència a partir que hem acordat el punt segon. No? O sigui que jo entenc que els punts són indestriables perquè cada punt s'interrelaciona i porta causa de l'anterior. No?
Secretari, per tant, entenc que no es pot fer, que no es pot fer la votació separada. Només volia que m'aclarís ara fins quan tenim temps per fer la ratificació d'aquesta sentència.
A veure, aquí, pel que consta l'expedient, la notificació al representant processal de l'Ajuntament, que és un procurador, va ser el 17 d'abril. No? A partir d'aquest dia es considera... Bueno, la llei estableix 10 dies, però d'alguna manera, encara que el correcte és en 10 dies acatar i donar compliment a la sentència, com a mínim iniciar els actes, que és el que s'està fent aquí, suposo que això perquè s'ha caigut el ple ordinari en aquesta data. A veure, el que estableix la llei és que si en el termini de 2 mesos no s'ha aixecut, o sigui, dit d'una altra manera, s'estableix en 10 dies, però si la part actora, per demanar al tribunal que executi forçosament la sentència suplantant a l'Ajuntament, estableix el termini de dos mesos. Per això és un termini límit, però lògicament el correcte és fer-ho amb la màxima celeritat possible i si sempre sigui possible, dintre dels 10 dies. Ara això difícilment ho compleix ningú, perquè esclar, hi ha el calendari de plens, sí. Però bueno, aquí estem ja dintre del... quasi del mes.
Doncs, senyor secretari, com que pel que sembla estem ratllant el temps legal i perquè tothom pugui tenir exactament coneixement del que votem, retirem aquest punt d'ordre del dia i convocarem un ple extraordinari per ratificar aquesta sentència. Passem al punt 21è, que és la proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu d'aprovació de l'ordenança municipal de subvencions. Té la paraula el senyor Jordi.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Esperem que aquest punt també de resolució d'al·legacions sigui més lleuger de pair. I si més no, ara, com a reflexió també i amb tranquil·litat a posteriori, i que crec que és una cosa que ens pot servir una mica a tots, és reflexionar també del temps que dediquem a certes coses, del que val el nostre temps en moltes de les actuacions que fem, i bé, si això és el que s'espera moltes vegades de la nostra actuació també. Moltes vegades se'ns compliquen els temes més enllà del que és lògic. El punt aquest concretament és la resolució d'al·legacions formulades a l'aprovació de l'ordenança municipal de subvencions, és l'aprovació definitiva, per tant, un cop presentades aquestes al·legacions. Han presentat al·legacions el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, el grup municipal popular i el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya. Són una vintena d'al·legacions, per tant, jo ara no m'entretindré a comentar-les, han estat tractades en comissió informatives, hi ha un informe al respecte, sí que mencionaré aquelles que s'han estimat, sigui parcialment o sigui de forma completa. S'ha estimat parcialment l'al·legació d'Esquerra Republicana que feia referència a l'article 14 i concretament a la resolució definitiva de la subvenció haurà de ser motivada, és a dir, que quan es resolgui la subvenció farà falta que l'informe expliqui clarament o motivi el per què es produeix aquest fet. Això s'estima, i s'estima també aquella que correspon, també en aquest cas per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'article 9.1, que demana que s'afegeixi el percentatge subvencionable com un dels continguts mínims de les bases específiques de les subvencions, és a dir, que es posi de manifest i clarament quina és la quantitat en tant per cent que es subvencionarà d'aquella acció. D'aquesta manera, un cop resoltes aquestes al·legacions, quedarà aprovada definitivament l'ordenança municipal de subvencions.
Gràcies, senyor Joli. Grups que volen intervenir, senyor Antoni Ramon.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Anunciem el nostre vot en contra del punt que vostès porten a aprovació, principalment perquè de les 10 al·legacions que el grup municipal d'Esquerra Republicana va presentar, només n'accepten plenament una. Votem en contra també perquè vostès han fet una molt mala gestió d'aquesta ordenança general de subvencions. S'han passat la pilota d'un àmbit a l'altre, des d'economia als àmbits social i a l'àmbit de cultura, joventut i esports. Aquests àmbits han tornat la pilota a economia i no hem tingut enlloc l'espai on poder debatre aquestes al·legacions. A més, no hem rebut ni la més trista trucada per poder negociar, parlar o dialogar sobre aquestes al·legacions presentades pels diferents grups i en general, doncs, per aquesta ordenança. Vostès, algunes de les nostres al·legacions, no les han acceptades perquè feien referència doncs, a algunes definicions en règim jurídic que estaríem d'acord, per tant, no vindria per aquí el nostre vot contrari, però sí que ens preocupa i molt que no hagin acceptat al·legacions, com per exemple en les que demanàvem que es comuniqués a les entitats susceptibles de rebre subvenció la convocatòria de les mateixes, i a més ho hem pogut veure, a la Floresta la setmana passada hi havia entitats culturals que no s'havien assabentat de la convocatòria i que sembla ser que a més de molt males maneres respostes per tècnics municipals. Tampoc doncs, han acceptat que siguin requisits per la sol·licitud de subvencions presentar el pressupost total de l'entitat i el balanç de l'exercici anterior i el compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social. Aquesta al·legació anava dirigida a millorar la transparència, la professionalitat de les entitats i a garantir doncs, els compliments dels drets laborals de les entitats del tercer sector. I encara ens preocupa més que no l'hagin acceptada quan, arran de la moció del mecenatge del Partit dels Socialistes de Catalunya, hem sentit que el tinent d'alcalde de Cultura ens deia que desconeixia plenament doncs, en quina situació estaven moltes de les entitats en el que és el seu balanç global econòmic per la seva gestió. Tampoc han acceptat l'al·legació que anava dirigida a evitar que es puguin donar fins a 3.000 euros de manera gratuïta, directa, a dit, com es podria dir popularment. Nosaltres creiem que això només fa que fomentar el clientelisme. Vostès ens la deneguen per economia procedimental. Entenem des del nostre grup que 3.000 euros es mereixen la presentació d'una sol·licitud, d'un projecte, i si no és així, poden fer un conveni. Els convenis passaran per ple, per tant tots restarem assabentats, tots podrem opinar i continuarem garantint la transparència. Per tant, creiem que de nou això és únic i exclusivament per fer clientelisme amb algunes de les entitats. De les dues al·legacions, una que parcialment ens accepten, és que nosaltres demanàvem que es poguessin presentar recurs en aquelles sol·licituds de subvenció que quedessin denegades. Vostès només accepten que la resolució definitiva de la subvenció haurà de ser motivada. Home, em sembla que només faltaria que no fos motivada l'acceptació o no acceptació d'una subvenció, però no acceptaran recurs per part de les entitats que puguin doncs, sol·licitar una revisió del seu projecte. I també ens estimen una al·legació que senzillament és afegir el percentatge subvencionable com un dels continguts mínims de les bases específiques. Els hi torno a dir, només faltaria. L'ordenança general de subvencions ens està dient que normalment subvencionaran el 50% de les activitats. Per tant, en les convocatòries específiques vostès han de definir concretament quin percentatge subvencionaran. Per tant, estem doncs, molt decepcionats de la seva actuació. Han actuat doncs, tard i malament, no han intentat consensuar absolutament res amb els grups de l'oposició i a més fins i tot des d'algunes comissions informatives no s'entenia per què presentàvem al·legacions, primera, i segona, amb una altra se'ns va demanar que no en presentéssim perquè retrasaríem tot el procés. Senyors, els que ho han fet tard són vostès. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyor Vázquez Odeo, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Nosotros también votaremos en contra. Nosotros tampoco, bueno, en contra y a diferencia de Esquerra Republicana de Cataluña, no se nos ha aceptado ninguna alegación. Y lo que nos ha sorprendido es que una alegación que iba encaminada a la participación de todos los grupos en la Comisión General haya sido desestimada. Podría recoger las palabras, yo creo que textuales, entre comillas, de la señora Conesa, de esta misma tarde, que ha dicho En temas de ciudad deben estar todos, pues es lo que queríamos nosotros con esa alegación y no fue recogida. Como he comentado anteriormente, votaremos en contra. Gracias.
Gràcies, senyor Calderón, té la paraula.
Bé, nosaltres també votarem en contra per molts motius que ja ha dit el Toni Ramon, però bàsicament perquè vam presentar dues al·legacions i no s'ha anat més cap de les dues. Jo entenc també, senyor Joly, que jo crec que avui és un d'aquells punts que, i em permetran l'expressió, que vostè es menja el marrón. Jo crec que aquest punt no l'hauria de presentar vostè, tot i que és un tema d'economia. Però jo crec que hauria de ser una presentació compartida, sobretot amb àrees que tenen més a veure amb aquests temes que no pas vostè. I vostè està enduent els pals, per dir-ho d'alguna manera. Explicaré de què anaven les dues al·legacions que va presentar el meu grup. La primera era intentar fer un pla estratègic de subvencions que defineixi, que hagués definit els objectius, el perquè de tot plegat d'aquestes subvencions. La resposta és que ja existeix un pla estratègic. Jo ja sé quina és la resposta perquè així me la va fer saber el Jordi Joly, i es considera que el pacte o el pressupost per objectius es considera un pla estratègic. Jo crec que això hauria d'anar més enllà i s'hauria d'estudiar més al detall, en aquest cas, a les subvencions. I la segona al·legació tenia a veure amb aquesta quantitat de 3.000 euros que reserva aquesta ordenança per donar discrecionalment. Això vol dir que sense estar suficientment motivat, processat o presentant la documentació necessària, el govern municipal es reserva l'oportunitat, per dir-ho d'alguna manera, o la subvenció a qui vulgui de fins a 3.000 euros. Ha dit, per dir-ho d'alguna manera, fomentant el clientelisme i tot allò que es diu la repartidora. I això jo crec que és molt greu, quan hi ha moltes entitats que per rebre menys quantitat que aquests 3.000 euros han de fer tot de documentació, han de motivar aquesta subvenció per al final rebre 1.200 euros. Quan el govern municipal podrà agafar i durar 3.000 euros, ha dit. Tot i que, segons diu l'ordenança, haurà de ser una situació d'emergència o similar. Jo crec que aquesta opció obre la porta a qüestions difícilment justificables i que estarem molt amatents als decrets d'alcaldia o al mètode amb el qual es donin aquestes subvencions, per qui rep aquestes subvencions i per quines coses. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
Bé, molt breument, perquè els companys d'Esquerra Iniciativa i també el Partit Popular ja han fixat opinió sobre això. Nosaltres no vam presentar al·legacions, vam rebre les propostes d'Iniciativa d'Esquerra i també del Partit Popular i ens van semblar, home, és que ja és això, eh? Per tant, els hi donem el ple suport i també els hi donarem ple suport a les seves al·legacions. Avui votant en contra. En qualsevol cas, sí que hi ha un parell de temes que, tot i que se n'ha parlat, voldríem destacar. El senyor Joly, coincideixo amb el tema aquest de menjar-se el marrón que deia vostè, vostès el que busquen és marge de maniobra i discrecionalitat per dir aquest sí, aquest no, vull dir, fins aquí l'altre dia es va parlar de la comissió informativa, podem estar d'acord o no, però va ser clar i per tant és part del que busquen i per tant doncs així queda clar. El que passa que, clar, aquest tipus de donacions, va dir, de subvencions directes, normalment es fan per temes de catàstrofes i bueno, temes allò que surten, per exemple, no sé, qualsevol entitat de no sé què, doncs per aquest tema, o es trenca el gegant, doncs si hi hagués una colla gegantera, donar. Nosaltres creiem que no és la manera de donar subvencions fins a, en aquest sentit. Per tant, en relació a totes les al·legacions, al seu rebuig i també a la que no ens deixa participar, subvenció, al·legació presentada pel Partit Popular, com ja ha passat en altres al·legacions i en altres mocions que no es vol que els grups de l'oposició formin part dels grups de debat, discussió o decisió, nosaltres evidentment no podem fer una altra cosa que votar en contra. Gràcies.
Gràcies, senyor Joly, té la paraula.
Gràcies. Bé, en qualsevol cas no es preocupin pel tema dels pals i el marrón i tot això, que aquest equip de govern és un equip de govern molt cohesionat, com el Barça actual que tenim, com l'equip del Pep Guardiola, i estiguin, no pateixin per això, perquè hi ha hagut, potser no hem sabut transmetre aquesta transversalitat de cara a vostès, però no és cert que no hagi estat tractada
tractat com es mereix. Jo crec que estan molt raonades les al·legacions, el per què no s'accepten i el per què s'accepten. I ho centraré bàsicament en els dos punts. O primer de tot voldria mencionar el senyor Toni Rebot, que crec que ha exagerat de manera molt llarga el contingut de la seva exposició. És a dir, escolti'm, tan mal fetes les coses no ho estan com vol fer veure o com ha expressat en la seva exposició. Aquesta ordenança és una ordenança prototipus en molts aspectes i ordena el contingut del tema de les subvencions d'una forma molt rigorosa, molt detallada. És un marc molt optimitzat, és un marc ben detallat que estableix com s'han de gestionar les subvencions, com s'han de donar, amb quins criteris, quines àrees són les que intervenen, serveis socials, joventut, cultura. Està tot molt ben regulat, molt ben parametritzat. Jo crec que és una ordenança que ordena una tasca que fins ara potser no estava del tot ordenada i que m'agradaria saber quants ens locals tenen eines com la que ara en aquest moment disposarem a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Si la discussió és aquesta finestra de discrecionalitat fins als 3.000 euros aquests, deixi'm dir-li una cosa. Primer, aquests 3.000 euros famosos, que jo crec que és la pedra que a vostès els hi ha cridat més l'atenció, no és una decisió fins i tot unilateral o totalment discrecional per part de l'Ajuntament de Sant Cugat. És una xifra que surt de la pròpia llei de subvencions. Quan la llei de subvencions es diu, escolti, fins a 3.000 euros no cal ni que faci publicitat. Clar, aquesta llei, que jo sàpiga, la fan també els seus partits. Per tant, si realment creuen que, i això sí que no m'agrada gens, entre cometes, que avui és el ple de les cometes, ha dit clientelisme, la repartidora, escolti, refagin la llei, no? Jo li diré una altra cosa. Mira, en comptes de clientelisme, en comptes de repartidora i en comptes de dit, que avui tinc la sensació de que tots nosaltres crec que hi ha directius públics, hi ha tinents d'alcalde, hi ha un alcalde, hi ha regidors, tot això val molts diners, no? I tens aquella sensació de dir, hosti, optimitzar recursos és important, no? Mira, jo li diré que aquesta xifra està agafada de la llei, una xifra agafada de la llei, senyor Bosch, per eficiència, per flexibilitat, per rigorositat, perquè a més és una xifra que no ens l'inventem, sinó que la traiem de la pròpia llei, i per executivitat. Per executivitat també, perquè no podem fer que els processos administratius o que els processos burocràtics deixin absolutament garrativat qualsevol acció de govern. Aquesta casa, els serveis de joventut, els serveis de cultura, i jo és cert que sóc d'economia i potser no és el meu dia a dia, però sí que m'ho he mirat i m'he interessat molt per compartir aquesta informació. Els tràmits que fan actualment per la gestió de les subvencions van molt més enllà del que fins i tot estableix la pròpia ordenança que aprovem a dia d'avui. L'ajuda que es presta a les entitats per portar-les a terme, tota la facilitació de tràmits, va molt més enllà del que fins i tot la pròpia ordenança que avui aprovem estableix o ens obligaria, no? Per tant, atenció amb tot el que és l'agilitat en els tràmits, els costos de la burocràcia, i això ho dic, i jo crec que l'equip de govern té tota la legitimitat del món per dir-ho. Si arriba un moment que hi ha un projecte d'una entitat en un moment determinat que és interessant, que val la pena subvencionar-lo i de prendre una decisió ràpida al respecte, per l'àmbit de joventut, de cultura, de serveis socials, el que sigui, no li hem de donar aquesta porta a l'equip de govern perquè prengui aquesta decisió? L'hem de deixar clavat i garrativat perquè faci un concurs públic per sota els 3.000 euros, perquè faci tot el procés i al final qui en sortirà perjudicada és la pròpia entitat que està esperant aquells diners i aquells recursos per portar-la a terme? Podem discutir que a vostès 3.000 euros els semblen molt. Algú de vostès ha dit que no siguin 3.000, que siguin 600, que siguin 2.500. Miri, escolti, nosaltres hem dit, la nostra posició és clara, la quantitat, la xifra no ens la inventem, la xifra surt de la pròpia llei de subvencions i és aquesta la que posem.
Gràcies. Senyor Ramon, breument, sisplau.
Brevíssimament, sóc conscient que he esgotat el temps de la primera intervenció. Senyor Joli, una ordenança modèlica que altres ajuntaments... Miri, jo sóc regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, el que he de vetllar és perquè les ordenances del meu ajuntament doncs compleixin amb tot allò que crec com a regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya que han de complir. La xifra dels 3.000 euros. Si vostè em parla d'agilitat en els tràmits, vol dir, posem tots els tràmits damunt de la taula. Però quantes entitats estan rebent per sota dels 3.000 euros i estan fent projecte? I crec que així ha de ser. I a més, els hi hem donat, l'ordenança els hi dona l'eina per poder fer-ho de manera directa a través de convenis. Per tant, el que els hi demanàvem és que utilitzessin aquests criteris doncs, de transparència. A més, amb l'ordenança, en la primera votació, quan es va portar a ple, nosaltres l'abstenció era, primer de tot, reconeixent positivament que això unificava criteris, reconeixent doncs, que en molts dels casos millorava la transparència però que hi havia mancances i que calien fer al·legacions. I a més, la gran queixa del nostre grup, a banda de que no són acceptades la majoria de les nostres esmenes, és en com han portat a terme aquest procés. Vostès, en el primer ple, vam tenir el document definitiu, diria que un dijous, quan el ple ho portàvem un dilluns, i el dilluns següent, evidentment, i aquesta resposta a les esmenes ho vam tenir a la comissió informativa passada sense haver obert cap procés de diàleg amb nosaltres per poder negociar. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Calderón.
Molt breument. Aviam, és que el tema dels 3.000 euros... Ja sé, jo no poso en dubte la discrecionalitat a l'hora de donar subvencions, això que quedi clar, però aquests 3.000 euros comparada amb la subvenció ordinària d'entitats molt per sota d'aquesta quantitat ens pot fer caure amb els vells vicis de no presentar documentacions i donar subvencions perquè sí, no ha anat així, eh? I en soc conscient que estem fent un esforç de posar ordre, però podem caure amb els vicis de ai, no he arribat a fer això. Bueno, demano per una activitat X extraordinària que em donin els calés. Això és un perill. I l'altre perill, jo vull aclarir que la llei diu que no s'ha de publicitar l'anunci o el concurs fins als 3.000 euros. No diu que es puguin donar 3.000 euros. És que és diferent. O sigui, em sembla molt bé com a criteri. Sembla molt bé. Però la llei no diu que es puguin donar 3.000 euros a discreció. Diu que s'ha de publicar a partir de 3.000 euros, que és diferent, que s'ha de publicar al DOC. Res més.
Gràcies, senyor Joli. No, doncs...
Sí, no, aprofito.
Molt bé. No, però li preveu molta brevetat.
No. Molt breu, ara se m'ha anat del cap. Aprofiti vostè ara perquè se m'ha anat del cap.
Molt bé, doncs passarem a la votació. He entès que el senyor Granger em demanava votació separada de l'al·legació estimada al grup d'Esquerra Republicana, és així. Per tant, faríem dues votacions, una seria l'al·legació estimada a Esquerra Republicana de Catalunya, que correspon a l'article 9.1, i després la resta de la proposta de resolució. Doncs votem primer l'estimació de l'al·legació del grup d'Esquerra Republicana. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Perdó. Clar, si votaven en contra o s'abstenien vostès? En contra. Molt bé. Llavors queda aprovada aquesta estimació amb 22 vots a favor i 2 en contra. I ara votem la resta de la proposta de resolució. Vots a favor? Vots en contra? Queda aprovada per 13 vots a favor i 11 en contra.